quart tocat de les 7 del vespre, l'Agència Europea del Medicament ha donat avui llum verda a la vacuna de la Universitat Oxford AstraZeneca, una vacuna que fins ara havia generat dubtes sobre la seva eficàcia i que tampoc tenia resultats clars sobre si funciona en majors de 65 anys. De fet, al novembre es va ajornar la seva aprovació, però ara sí que ha tirat endavant. El vicepresident del Comitè de Medicaments Humans de l'Agència Europea, Bruno Cepodes, ha volgut aclarir avui alguns detalls de la seva efectivitat.
Esta vacuna se recomienda a todos los grupos de edad desde 18 años. El 30% de los pacientes en los estudios tenían 65 años o más. No obstante, la protección en esta población su respuesta inmune esperamos que sea similar. Esta vacuna se puede administrar de manera segura a gente que ya ha tenido COVID porque no se ha visto ningún efecto secundario en personas que han recibido en los ensayos clínicos la vacuna de AstraZeneca y que ya se habían infectado con el COVID-19 antes.
La directora executiva de l'Agència Europea del Medicament, que l'hem pogut escoltar en directe quan es donava a conèixer la llum verda d'aquesta nova vacuna, Emer Cook, admetia també que no existeix encara la vacuna perfecta, però que entre totes ho aconseguiran.
We now have 3 vaccines.
Ara mateix tenim 3 vacunes desenvolupades i aprovades contra una vacuna que ni tan sols coneixíem fa un any. Cap d'elles és perfecta, cap d'elles és una vareta màgica per si sola, però totes juntes ens donaran les eines per prevenir diversos aspectes de la malaltia.
Dani Arbós, biòleg i periodista científic, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs amb aquesta ja és la tercera vacuna disponible al continent després de la Pfizer i Moderna, no? Estem una mica més a prop d'aconseguir, no sé, com més vacunes hi hagin, més es podrà combatre contra la Covid?
Totalment, o sigui, estem una mica més a prop del final. Sí que hi ha hagut molta polèmica aquests dies, sí que hi ha hagut dubtes, però hem de pensar que si fa, ja no et dic un any, si fa mig any ens haguessin dit que en menys d'un any tindríem 3 vacunes segures, aprovades i eficaces, jo crec que ni els més optimistes s'ho haurien cregut, no? O sigui, això és un pas molt important. Estem mal acostumats, que hem vist la de Pfizer i Moderna, que tenen uns resultats espectaculars i ningú les ha adoptat. Oxford AstraZeneca també té uns bons resultats, no tants, però que ja et dic que qualsevol expert hagués apostat per tenir aquests resultats en un any que es va descobrir el virus.
L'Agència del Medicament sí que ha explicat que la majoria dels participants en els tests tenien entre 18 i 55 anys. De fet, Alemanya aquesta setmana ha dit que recomana no administrar la vacuna als majors de 65 anys. Diuen que el fàrmac és segur, però que no hi ha prou dades per avaluar l'eficàcia en gent gran. Suposo que això, Dani, es anirà veient a mesura que, en fi, que es van posant vacunes, no? Cada cop hi haurà una mostra més gran i és quan es podran anar prenent, en fi, altres decisions al respecte de la vacuna.
Sí, aquí és molt interessant tot el que ha passat, perquè aquí d'una banda ens hem d'imaginar això. L'assaig és un assaig en fase 3 que es diu que són milers de persones que se'ls dona o placebo o la vacuna. Ara, clar, no agafes els milers de persones a la vegada, no? És molt difícil, és una logística molt complicada, es fan diversos països. I llavors què passa? Que en aquest assaig, doncs, les persones més grans van com entrar més tard. Llavors, per això el que diuen, escolti, és que encara no ha passat prou temps. Sí que molts experts diuen, bueno, però és que els resultats en la fase 1 i la fase 2, que són les prèvies, que són en grups més petits, doncs sí que han donat bons resultats, sí que les proves preliminars doncs, han donat bons resultats, per tant, res ens fa pensar que no funcionin. Llavors, alguns experts maliciosos diuen que en aquesta pugna que hi ha hagut entre la Unió Europea i l'empresa que hem viscut aquesta setmana, sobretot, doncs aquest seria una manera com de pressionar, no? També de dir, bueno, anem a mostrar el nostre malestar, doncs, no recomanant per la majors de 65 anys. Però al final no, al final l'Agència Europea doncs, ha considerat que sí que es pot administrar, que a més, de fet, és el que més ens interessa, perquè com ja hem explicat aquí, és la vacuna més fàcil de posar i més econòmica, i per tant és la que, si rebéssim les dosis, que sembla que no rebrem, doncs ens podria fer combatre el virus de manera més ràpida.
Parlant de vacunes, altres vacunes que a hores d'ara també hem conegut anuncis són la de Johnson & Johnson, que té una vacuna amb una eficàcia del 66%, i una nord nord-americana, la Novavax, que ha informat que la seva arriba al 89,3% i que, a més, és efectiva contra noves mutacions. De quantes vacunes diferents podem arribar a tenir contra la Covid? És a dir, quantes estan allò a la pole position, a la sortida?
Mira, és que ens hem d'imaginar, costa d'entendre, però és l'esforç científic que s'està fent actualment en aquest any és únic en tota la història, eh? O sigui, en tot mai s'havien de destinar tants esforços en tan poc temps. Pensa que de projectes en marxa n'hi ha més de 200, més de 230. Ara, d'aquests, n'hi ha molts que, tu dius a la pole position, n'hi ha molts que estan més enrere, no? Prop de 200... estan en fases preclíniques, que es diu que vol dir en cèl·lules i en ratolins. Per exemple, ara fa pocs dies es va anunciar que la vacuna que s'està fent al CSIC, no? Que està fent el Mariano, l'equip del Mariano Esteban, doncs que ha tingut molt bons resultats amb ratolins, però de moment encara estan en les fases primeres amb ratolins, ara hauran de començar les fases amb persones, no? Han començat amb animals, amb cèl·lules i amb animals, han tingut bons resultats, ara començaran la fase 1, que és amb poques persones. D'aquests, en fases que es diu preclíniques, proves en cèl·lules i animals, en tenim més de 190. Després, en fases ja on intervenen persones, vol dir que la vacuna ja s'està provant en éssers humans, doncs n'hi ha entre 30 o 40. I serà notícia això, que anirem veient, doncs, que moltes van anunciant que funcionen. N'hi ha d'altres que anuncien que no, eh? N'hi ha una que va anunciar Sanofi, companyia francesa, eminentment, doncs que l'han hagut d'endarrerir perquè han tingut problemes. Que a vegades la gent diu, és que sembla que això de les vacunes ho fan molt ràpid. Bueno, perquè els projectes que no acaben de funcionar potser no són tan notícia, no? També Austràlia, per exemple, que desenvolupava la seva pròpia vacuna, va aturar els assajos perquè no els hi va anar bé i van decidir que, com que ja hi havia molta altra gent fent vacunes que sí que funcionaven, doncs ells plegaven veles, no? Però bueno, ara en tenim, doncs, si potser una desena que estan allò a la pole position.
Fa una estona, també hem conegut, aquest divendres és intens, informativament parlant, que la Comissió Europea ha posat en marxa un mecanisme de control de les exportacions de vacunes contra la Covid. Què vol dir això? Que les empreses hauran de notificar on envien les dosis des de la Unió, tot i que la comissària de Salut, Estela Kyriakides, ha insistit que no es tracta d'una guerra entre països.
Ya lo hemos dicho muchas veces antes. No nos estamos protegiendo contra ningún país en concreto. No estamos compitiendo, no es una carrera contra ningún país. La única carrera es contra el virus. Y eso es lo que ha estado en el centro de todo el trabajo que llevamos haciendo desde hace casi un año ya. Lo que estamos haciendo con este mecanismo es proteger a nuestros Estados miembros y garantizar el acceso de nuestros ciudadanos a las vacunas y también permitir la distribución de vacunas a países con países rentas, con países de rentas medias y bajas dentro del programa COVAX.
Una de les qüestions que ara el Dani potser ens pot posar una mica més de llum és, bueno, tot el que ha passat amb el subministrament i la tensió entre Europa i AstraZeneca d'aquesta darrera setmana, que ha fet avui, doncs, ha fet que Brussel·les decidís publicar el contracte amb la farmacèutica. Ho ha fet, això sí, sense ensenyar ni el preu que es paga per les dosis ni el calendari d'entrega, però per demostrar que ha de destinar part de la producció de la Gran Bretanya a territori comunitari. L'empresa defensava que Londres havia signat el contracte primer. No sé, Dani, què en penses bueno, si has pogut veure el contracte, si te l'has mirat, i després què en penses d'aquesta picabaralla entre uns i altres?
Sí, sí que me l'he mirat, i bé, és molt curiós, no? Estem una mica, fa un any passava això, fa una mica menys d'un any passava que no arribaven mascaretes i no arribaven epis perquè tothom en volia. Doncs ara una mica passa amb les vacunes, que la demanda és molt més alta que l'oferta, i les companyies s'aprofiten. Llavors, en aquest cas, clar, en aquest cas és més extrem, perquè el que està passant, o el que la Comissió Europea sospita que passa, és que vacunes que s'estan fabricant a Europa, la companyia les envia a altres països, no? I això no seria cap problema si no fos que no serveix les que es va comprometre a oferir. O sigui, tenim AstraZeneca, que es va comprometre a oferir un número de vacunes, la setmana passada diu que no les oferirà, que no pot fer-ho, que n'enviarà menys, però és que ara es diu que subministrarà el 25% de les que s'havia compromès a subministrar aquest primer trimestre, clar. No és que te n'en doni una mica menys, no? És que et dona, de cada 4 que t'havia de donar, te'n donarà una. Llavors, això ha molestat molt a la Comissió Europea. Llavors, el que volen és aquesta transparència, no? A Europa hi ha 4 fàbriques d'AstraZeneca. Dos estan al Regne Unit i dos estan a Europa. I on, sobretot, el que no vol el que vol la Comissió Europea són dues coses. Una, que les que es fabriquen a la territori de la Unió Europea no marxin fora, però que les que es fabriquen al Regne Unit també puguin subministrar vacunes per la Unió Europea com es van comprometre. No? Llavors, aquestes són les picabaralles que han tingut. I també aquí ve això que dèiem, que Alemanya pues, ha dit que no subministrarà la vacuna més grans de 65 anys. Bé, és clar, les farmacèutiques en aquest cas tenen molt poder perquè són molt poques les que fan vacunes i són molts els països que volen vacunes. Mm. I aquí nosaltres ara ens queixem perquè som els que no les rebem prioritàriament, però els països del tercer món que no poden pagar aquests preus doncs encara estan molt més a la cua. No? Nosaltres ens queixem perquè no estem els primers, però bueno, estem els segons o els tercers, però aquí hi ha molts països arreu del món que no es veuran les vacunes fins al 2022, segurament.
El senyor Boigas, tinc entès que té una idea, no, senyor Boigas?
Sí,
que és una eminència. Prepara't, Dani, pren nota, perquè vinga, potser tenim la solució davant nostre i no la veiem.
Aviam.
Potser no, segur. T'ho dic ara, Dani, aviam, tu saps que jo t'aprecio, però aviam, jo crec que aquí m'heu fallat bastant. M'heu fallat. Perdona, eh? Científics en general m'heu fallat, perquè sí, la solució sí, és fàcil. Aviam, si no hi ha prou vacunes de marca, doncs que es facin imitacions. Si això ho fan amb la roba, ho fan amb els rellotges, ho fan amb els perfums. Sí, què passa? Que els que fan roba són més llestos que vosaltres, que els científics? Hòstia, no fotem, no podeu fotre imitacions. Els xinos això foten collonut. Els xinos, cosa que veuen, cosa que imiten. Si aquí venen al meu bar, pum, i te'n treuen un de clavat. Això m'ho han fotut. M'han copiat pam al bar tal qual. És així. I és qüestió d'agafar una mica d'imaginació. No sé si vosaltres enteniu que sou gent que inventeu coses. En comptes de Moderna, poseu Mòdena, per exemple. Mòdena. Pam, és un nom que més o menys sona.
Com el vinagre.
Sí, exacte, el vinagre aquell. La d'Oxford, fòsfor. És qüestió d'agafar també a vegades que pugui dir una altra cosa, saps? Pfizer, Kaiser, vale? AstraZeneca, tal. Bueno, és qüestió d'imaginació, canvies la lletra... A vegades, els que feu coses complicades, les senzilles no les veieu.
Sí, exacte, s'ofeguen amb un got d'aigua.
Exacte. Perdona, Dani.
Hi ha un problema, que no entenen que les vacunes són altíssima tecnologia i que no és tan fàcil copiar-les,
A part també copien que mòbils bons, de tecnologia,
Sí.
També fan imitacions.
Sí.
Sí, però no és el mateix fer un bols que fer una vacuna d'RNA, per exemple, senyor Boigas.
No?
Home, la complexitat no és la mateixa.
És complexa, la vacuna?
Sí, clar, sí.
Sí, no és fàcil de fer.
No és un bitxo mig mort? No diuen que és un virus i li han fotut quatre hòsties?
No, ara ja no, Això ha canviat molt, en els darrers 30 anys. Ara ja no, i algunes són molt complexes de fer. I, per exemple, això, n'hi ha algunes que s'han de conservar a menys 75 graus. Vull dir que la complexitat... Jo entenc la idea, i no em sembla tan malament. De fet, la Índia, amb molts medicaments, fa això, La Índia diu, a mi, quan jo no estic per patents, no puc pagar els preus dels medicaments. Penseu que, per exemple, la fàbrica més gran de vacunes del món està a la Índia. Doncs, a part d'això, agafen medicaments i diuen, jo els fabrico pel meu compte, faig com el meu genèric, no? Perquè no puc pagar-les. No puc pagar. Però en el cas de les vacunes és molt més complexa. I, per exemple, el nostre entorn és tan trist que nosaltres no tenim capacitat.
Deixem de fer l'Índia i fem com la Índia.
Va,
escolteu...
Doncs que al nostre país no podem ni fer prous vacunes per tots nosaltres. Així estem.
Bé, ara parlem de vacunes, però potser el que s'hauria d'haver fet, ara que estem en campanya electoral, és fixar-nos en el que va fer Austràlia. I just aquesta setmana ha aconseguit deixar a zero Austràlia. Estem parlant d'un continent, No estem parlant d'una comarca ni d'un municipi. Austràlia. Han aconseguit deixar a zero els contagis per coronavirus en tot el territori. I, clar, la pregunta que ens fem és, quines mesures es van prendre en el seu dia per aturar aquesta pandèmia? Fa unes hores hem pogut parlar amb una periodista xilena afincada a Melbourne. Ella es diu Ximena Martínez Astroza i el primer que li hem demanat és que ens expliqui quina és la situació ara mateix pel que fa a casos de coronavirus.
Este el dia 22 que tenemos... Cero casos, hay tres casos nuevos, pero fueron detectados en hoteles de cuarentena de personas que llegaron desde el extranjero, así que si tú le preguntas a cualquier australiano en la calle, ellos creen que han tomado las medidas correctas para llegar a este punto en el que llevamos el día 22 con cero casos internos en el país. Sabemos que COVID no está erradicado de Australia, pero al menos la población entendió y trabajó comunitariamente para llegar a este punto.
Potser la Unió Europea s'hauria d'haver preguntat, o si més no fixar-se, com ho han fet els australians. I ho han fet, segons Ximena, d'aquesta manera.
Australia cerró la frontera el 20 de marzo y luego activó una cuarentena para todas las llegadas internacionales. Esto significaba que cada persona que llegaba del extranjero tiene que hacer una cuarentena en un hotel sanitario por 15 días.
Més coses. Segons Ximena Martínez, les restriccions han estat la clau de l'efectivitat contra el coronavirus al país.
Por ejemplo, no se permitían encuentros en espacios públicos. No se permitía que dos personas del mismo hogar estuviesen en el supermercado, que era lo único que estaba abierto entonces. Otro de los de las restricciones fue que solamente estaba permitido transitar en un radio de 5 kilómetros. Si te encontraban fuera, te arriesgabas a multas. Y las multas por transgredir cualquiera de las restricciones eran muy altas.
Més coses que haurien d'haver parat atenció les autoritats europees, inclosa l'espanyola. Com va reaccionar la població davant de les prohibicions? La nostra convidada ens ha explicat com s'ho va prendre la gent.
También hubo protestas anti cierre de emergencia y principalmente fueron reprimidas a cada grupo de que salía a la calle con pancarta alusiva a que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo el gobierno. La gente se le aplicó fuerza policial y ya está. Al final la gente tenía miedo de asistir. Las protestas por lo general siempre fueron pacíficas, pero aún así la policía actuó.
No deixaven ni manifestar-se. A la Ximena també li hem preguntat quina vacuna està fent servir a Austràlia. A veure.
Recién se ingresó, se hicieron todos los estudios locales para ver qué vacuna iba a ser la que se iba a aplicar acá. Finalmente se aprobó la vacuna Pfizer. El estudio que se realizó para decidir que esta vacuna iba a ser la que iba a funcionar acá en Australia, se realizó bajo una aprobación formal y no de emergencia. Eso es lo que más ha destacado el gobierno. El primer ministro Scott Morrison dijo que todos los procesos habían realizado los tiempos que correspondían, así que la gente podía confiar en el gobierno australiano en que estaban haciendo el mejor esfuerzo para decidir cuál era la mejor herramienta para combatir este virus.
Per tant, Pfizer també ven a Austràlia. Quants milions de dosis de la vacuna ha venut Pfizer a Austràlia? I quants està servint? I amb quins contractes? Per tant, és evident que Pfizer no dona abast a servir en puntualitat totes les entregues que té signades. Pel que fa als grups prioritaris de població per vacunar-se, així és com està previst en el procés de vacunació del govern australià.
El primer ministro anunció que la primera fase recién se va a aplicar a fines de febrero y busca vacunar a 4 millones de personas en primera instancia. El primer grupo va a ser claramente trabajadores de la salud, trabajadores de pasos fronterizos, adultos mayores, adultos con afecciones, con complicaciones de salud y aborígenes.
I una altra qüestió important. Austràlia, la mascareta és obligatòria o no és obligatòria?
No es obligatorio utilizar mascarilla. Solamente si estás en espacios cerrados, deberías usar. La gente que trabaja en todo el comercio, en restaurantes, en hoteles, obviamente en espacios sanitarios, ellos sí usan, o en espacios públicos como bibliotecas o áreas públicas donde no puedes mantener distancia social, deberías usar. En general, los trabajadores usan, pero los australianos ya están más, más relajados. Se puede notar eso en el transporte público, ya que solo algunas personas utilizan mascarilla.
I un últim apunt, si algú vol viatjar a Austràlia, doncs què et diria jo, aquest 2021, doncs que s'esperi.
La medida está dando resultado y y estamos expectantes también de que de ver qué es lo que va a pasar con el resto del mundo, porque al menos en Australia las fronteras se dicen que no van a estar abiertas sino hasta el próximo año. Algunas líneas están vendiendo tickets, pero el gobierno dijo que lo más posible es que Australia no abra sus fronteras hasta 2022.
Doncs fins al 2022, tots aquells que tingueu la vista posada a Austràlia, de moment no es podrà viatjar. Dani Arbós, del que ens ha explicat en aquest cas la Ximena Martínez Estroza, que l'hem localitzat gràcies al treball de l'Àfrica Pallero i que ens ha explicat com han viscut ells la pandèmia, fixa't, hi ha una dada importantíssima, i és que a partir del mes de març, o sigui, ens acostem a quasi fa un any, als primers casos hi va haver unes restriccions molt severes, amb uns controls i amb unes multes duríssimes, fins i tot amb actuacions de la policia. És a dir, que el confinament ha estat la clau per arribar a dia d'avui a zero contagis.
Sí, aquí hi ha hagut... Mira, avui a les notícies sortia el Nadal i el Djokovic jugant a tenis.
Sí, senyor.
En una pista
Adelaide.
En què estava plena.
Sí, senyor, plena vessar.
Ningú anava amb mascareta, perquè no tenen virus, no? A veure, aquí hi havia tres grans estratègies que es van plantejar quan va sortir l'epidèmia. La primera era no fer res, només es mor la gent gran, no podem aturar l'economia, que és la que va començar a fer el Boris Johnson o la que va fer Suècia, que de seguida van veure que anàvem pel pedregar. I la van abandonar, no? Llavors van quedar dues estratègies. Una, la que ha seguit la majoria de països, que era d'intentar contenir l'epidèmia, no allò de baixar la corba, però que no ens vam plantejar eliminar el virus. I una altra estratègia que van fer uns quants països, doncs sobretot, per exemple, Xina, Singapur, Austràlia, va ser, no, res de doblegar la corba, anem a l'estratègia Covid-0, que és eliminar el virus. Aquesta estratègia vol dir ser molt contundent, actuar molt ràpid, i són dues coses claus, que és el que deia la vostra convidada, que és, una, tancar fronteres, o sigui, que no entri ningú, o si entra en quarantena, encara que tinguin... O sigui, has de fer quarantena, encara que tu vagis amb una PCR negativa, tu has de fer quarantena. Per tant, t'assegures que el virus no et ve de fora si no deixes entrar o poses aquestes limitacions. I de l'altra, a mesures molt estrictes a dintre, no? Amb això aconsegueixes eliminar el virus i, per tant, és la paradoxa que pots tornar a fer vida normal i pots anar, doncs, sense mascareta, no? Però arriben a un punt que s'ho prenen tan seriosament que aquí me'n recordo que ho vam explicar a la tardor, que el primer ministre volia anar d'un estat a un altre, sí. I els senyors d'aquell estat, les autoritats d'aquell estat, li van dir que si volia entrar... Això el primer ministre, ho dic ara que estem en campanya i que els polítics es mouen per on volen, al nostre país, doncs allà li van dir, escolti, si vostè vol entrar en el nostre estat, ha de fer una quarantena, com tothom, de 14 dies en un hotel, si no, no el deixem entrar. I el primer ministre no va poder anar en aquell estat d'Austràlia, eh? O sigui, així, fins a quin punt hi havia també limitacions per viatjar a dintre del país. I llavors, molta gent diu, home, és que és una illa. Dius, home, sí, però també Anglaterra, Gran Bretanya també és una illa i no els hi ha anat tan bé, no? Vull dir que hi ha moltes explicacions. Tenen ciutats populoses. Melbourne té 5 milions d'habitants. Sydney també té 5 milions d'habitants. Per tant, sí que sembla que aquesta estratègia de Covid-0, de voler eliminar el virus, és la que potser dona millors resultats, perquè ara ells poden fer vida normal i tenir-ho tot obert perquè no tenen el virus. O sigui, per ells l'epidèmia, de moment, és història.
És que aquest és el fet. O sigui, el que moltes vegades s'ha plantejat, no?, de fer un confinament dur al començament i ser restrictiu. A Austràlia recordo que era molt restrictiu. La gent de Melbourne, per exemple, estava molt emprenyada per les restriccions, però, clar, ara respiren. Ens ho deia... en aquest cas, la nostra convidada, no? És a dir, casos a Austràlia a dia d'avui de Covid, 0. Espanya,
clar.
Sí. Les dades d'avui, 38.118 nous casos i 513 morts. I aquí
sí,
estem. I d'aquí no en sortim.
Per exemple, Singapur no ha eliminat el virus, però té de mitjana uns 20 i pocs casos, i l'últim mort em sembla, si no ho recordo malament, que és del novembre, a Singapur, que ha fet la mateixa estratègia. Aquí, bueno, no sé si s'hauria de plantejar això, aquí pots entrar i sortir sense fer quarantena, o sigui, tu pots entrar amb tren, sortir amb tren, amb vaixell, amb avió, i ara sí que es planteja que amb les noves variants, doncs potser sí que hauríem d'anar a un tancar fronteres, perquè si no, no sabem si ens en sortirem. Vull dir, tenim vacunes, que són una bona solució. Sort que tenim vacunes, perquè si no estaríem així anys, que és insostenible, no sé què faríem, però potser sí que hem de plantejar un canvi d'estratègia, però tal com estan les coses, no sé si els polítics seran prou valents per fer-ho, i també no sé si s'hauria de fer, no sé, a nivell europeu o a nivell dels estats, això sí que no t'ho sé dir.
No, jo només faré un apunt, i ara que estem en campanya electoral, no m'agradaria que... Vull dir, faré un apunt, tot i que surto del que intento fer, que és no entrar en matèria, però jo ara sí que recordava amb el que deies del tancament de... En fi, del tancament amb altres països, com va fer Austràlia, que va tancar fronteres. Recordo el mes de març-abril, quan la pandèmia estava en el seu... Bueno, abans que entrés en el seu punt àlgid, que aquí es va demanar, en aquest cas el govern de la Generalitat, va demanar que es tanquessin fronteres. I el govern espanyol va passar olímpicament del tancament de fronteres, del control quan s'arribava la gent, de fer PCRs. Tot això va... no van fer cas de totes aquestes recomanacions i peticions. I a dia d'avui ha passat un any, i clar, quan veus el que ha fet Austràlia i veus com estem nosaltres, doncs home, certament la gestió d'uns i altres, ja no parlo d'Espanya, gestió europea, gestió britànica, doncs certament ha estat un desastre.
Clar, si no pots evitar la circulació del virus, ja ho hem dit moltes vegades...
No l'han volgut evitar, no és que no pots, és que no l'han volgut evitar.
No l'han volgut evitar, exacte. Llavors, si no el vols evitar, si no vols fer que la gent... No és que la gent no vingui i no surti, és fer quarantenes.
Sí, sí. Clar, però no es van voler fer les quarantenes. O sigui, recordo que hi havia gent que viatjava a Gran Bretanya que havia de fer quarantena, i aquí no es feien quarantenes perquè el gremi de, per exemple, hotelers es queixava. Doncs mira, ara els hotels tancats. Saps? S'hauria d'agafar la maroteca, però agafar la maroteca amb els testimonis de diferents sectors que estaven queixant en aquella època, parlo de fa un any, i dir, mira, doncs, si s'hagués estat més restrictiu, si s'hagués estat més dur, potser no estaríem com estem ara. La prova, repeteixo, és Austràlia. Clar, és que se't cau la bava, dius, hosti, tu, que puguis anar a un torneig de tennis, com tu deies, en Rafael Nadal, tot el públic, de públic, sense mascaretes, veient el torneig. Clar, és que
clar, la gent es sorprèn i diu, però com pot ser que la gent...
Clar,
perquè no tenen el virus.
Bueno,
no,
però això és com tot, això és perquè hi ha hagut un esforç, hi ha hagut una diguéssim, una rigidesa amb les normes i una seriositat amb les normes que s'han pres, i fins al final amb les normes, amb les restriccions, que era l'única manera de contenir el virus. Aquí la flexibilitat, no, que passem per aquí, no, ara l'estiu venga tots a contagiar-nos, ara arriba el Nadal, tornem a... Clar, així ens estem com estem. Ah, és que no hi ha més, és que no hi ha més, que és l'evidència és Austràlia. I em calento, però és que és així, és que no hi ha més.
No, però clar, és Austràlia, és Singapur, és Xina, vull dir que realment on s'ha fet ha funcionat. Aquí, pel que sigui també, bueno, no sé, Europa va adoptar una altra estratègia que ara s'ha vist que
equivocada.
No era la millor.
Ah, exacte.
Ara, també no s'ha intentat corregir. Jo crec que s'estava confiant de dir, bueno, ara ja no canviem d'estratègia, ja vindran les vacunes, però sí que veiem el cel, no? Venim d'un 2020 que el cel era negre, negre, negre. A l'aprovar-se les primeres vacunes ens va semblar que el cel era radiant o que venia un cel radiant, i ara el tema de les noves variants del virus, el tema de la falta de distribució de vacunes, bueno, són núvols que estan al cel, que l'estan enfosquint, i per tant, jo estic d'acord, no, l'altre dia escoltava el Josep Corbella, que ell també havia estat molt optimista i ara s'havia tornat més pessimista, sí. I home, doncs jo també coincideixo que bé, hem d'estar a l'expectativa, però que el problema és que això ja portem molt temps. Tots estem cansats, perquè jo defenso el confinament i a vegades la gent diu, bueno, sembla com si a mi no m'afectés o no tingués amics coneguts.
Bueno, parlant de cansats, tu que estàs a l'Hospital Clínic, parla amb la gent de l'Hospital Clínic, si estan cansats o estan més que cansats ja.
Jo crec que aquest és un tema que estic d'acord que és un tema que tot el personal sanitari, el que està vivint, i psicològicament, i la pressió, i no veure els seus propis familiars per no contagiar-los, crec que a vegades, no, quan veus festes o veus gent que se salta les normes, dius, jo, no, els sanitaris tenen molta sang freda per a vegades no anar a cremar un local, perquè porten un any amb unes condicions duríssimes, duríssimes. Tots, i a més, fins i tot els que veuen que no poden tractar els seus malalts, que no són experts en el coronavirus, però dius, escolti, jo he d'operar un pacient que porta mesos esperant i no el puc operar perquè el virus ens ho està omplint tot, O sigui, això també són coses que hem de tenir en compte. La setmana vinent és el Dia Mundial del Càncer i aquest 2020 s'han diagnosticat molts menys càncers que altres anys. I no és que la gent no el tingui, és que no han arribat pel que sigui, perquè han tingut por d'anar al metge, perquè la primària s'ha col·lapsat,
clar, Dani,
perquè no se'ls han pogut fer proves.
Ara, les proves, les proves que s'han de fer per detectar el càncer, doncs clar, algunes requereixen una intervenció per fer una biòpsia. Doncs què passa? Aquesta biòpsia ara no es pot fer perquè es necessita un quiròfan. I aquest quiròfan es retrasarà el temps que calgui, perquè els quiròfans estan ocupats per gent de Covid. Però com que la gent, hi ha un grapat de gent que ha estat insolidària, doncs ens trobem amb això. I aquí, això que dius tu, m'ho deia l'altre dia una doctora al clínic, el problema és, ja no només les morts de Covid, sinó les morts que generarà aquest virus amb gent que té altres patologies.
Sí, 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 exactament. Per tant, sí que l'estratègia... clar, això és allò de, no?, a posteriori és molt fàcil dir-ho, no? Però sí que l'estratègia que s'ha adoptat s'està veient que no
ha estat la bona.
Si ara, si ara poguéssim tornar un any enrere, doncs potser seria molt millor tancar fronteres, fer quarantenes, ser molt durs amb els confinaments, amb les normes, també amb les sancions, perquè sí que és veritat que també una altra cosa és que pots posar normes, però a vegades, doncs, si ningú les fa complir, doncs tampoc es compleixen, i llavors com tancar-nos tots per fer desaparèixer el virus i poder tornar a certa normalitat. No? No et dic el cas australià, que és molt extrem, però si tens el cas de Singapur, que fa com 3 mesos que no es mor ningú, o que en els últims 6 mesos em sembla que s'han mort 2 persones, home, doncs vius amb una pandèmia, vius vigilant, però ho veus tot d'una altra manera que no el nostre país, que portem una mitjana, i parlo només de Catalunya, 70 o 80 morts al dia, milers de casos, i després tot el que s'està sortint dels Covid persistents, que aquest també és un altre tema que s'ha de parlar, que molta gent que ha tingut pneumònies, que potser no ha acabat molt greu, però que no s'acaba de recuperar.
Bueno, escolta, no cal anar molt lluny, eh? Ernesto de Kaiser ha tornat a estar ingressat aquesta setmana. Ja és la segona, va estar ingressat un cop, dos, és la tercera vegada, eh?
Bé, doncs això s'estan, molts professionals estan, bueno, i t'ho diuen, és que els pacients no estan bé, no? No acaben de recuperar-se. Una proporció dels malalts que potser no han estat allò molt, molt greus a punt de morir-se, però sí que no han passat el Covid de manera lleu, la Covid de manera, sinó que l'han tingut, bueno, significativa, i que no s'acaben de recuperar, no? Per tant, hi haurà moltes seqüeles, l'econòmica, la mental, la d'altres malalties, i per tant, sí, la gestió de la pandèmia, això sobretot, ara ja bueno, estem com estem, però quan vingui una altra pandèmia, que ningú digui que hem de salvar el Nadal, o que hem d'anar a esquiar, o que hem de salvar la Setmana Santa, sobretot, aprenguem per la propera, no? No
siguem... La Setmana Blanca, la Setmana Blanca.
Sí, ja ho sé, ja. Jo no sé el Tramosa, que té unes estacions d'esquí, però... Bueno, doncs això, que aprenguem dels errors, perquè, home, aquí estem patint tots molt, i si ho haguéssim fet d'una altra manera, doncs estem veient que hi ha exemples que ha sortit millor. Ja està, Austràlia és l'altra cara de la moneda, però, bueno, que ho podríem haver fet bastant millor.
Sí. Tens tota la raó, Dani. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
No, home, gràcies a vosaltres. I disculpeu que avui m'he allargat molt.
La nostra empenta i el nostre suport a tots els sanitaris, que tinc la sensació que darrerament tampoc la gent se'n recorda massa d'ells, perquè a la primera pandèmia sortíem tots a les 8 a aplaudir i visca los sanitaris. Ara, escolta, són les 8 i les 9 i vull dir que tenim poca memòria dels que al cap i a la fi ens salven la vida. Dani, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana.
Fem 2 minuts de pausa i res, repassarem què ens espera aquest cap de setmana esportivament parlant. Sí, clar, de ports, que és el que com li agrada dir a vostè, de ports.
Versió RAC 1.